Bon dia, us parlo en Biel. Durant el programa d'avui ens acompanyarà una convidada molt especial. Amb ella parlarem de les claus de la ràdio esportiva, juntament amb els nostres tertulians habituals, en Víctor, en Roger i en Josep. Ara sí, us presentem a la convidada d'avui, Marta Ramon, periodista esportiva de RAC1. Bon dia, Marta, benvinguda.
Hola, bon dia a tots, moltes gràcies.
Ara els meus companys presentaran dues notícies que han passat aquesta setmana i m'agradaria que en compartíssim les opinions. Primer de tot, Josep, la notícia 1.
Bé, la primera és que ja s'han els 6 elegits per aparèixer la façana de l'Spotify Camp Nou. Aquests han sigut Pedri, Ansu Fati i Aubameyang per part de l'equip masculí i per part del femení a Mapi León, Alicia Putellas i Aitana Bonmatí.
Opines que estan bé? Canviaries algun jugador?
La veritat és que no he reflexionat molt profundament sobre les opcions que hi hauria en aquesta nova decoració del Camp Nou, sincerament. El que sí que trobo molt positiu és que cada vegada es tingui més en compte el femení en tot el que té a veure amb sponsors i imatge del club, tant a nivell comercial com a nivell internacional. Jo crec que aquesta paritat i aquesta presència del femení cada vegada més evident i massiva és molt bona tant pel club, sinó també més enllà del que significa a nivell de club, a nivell social, crec que és molt important.
Víctor, tu què hi penses?
Jo crec que a la façana hauria d'estar Pedri i Ansu, perquè són jugadors que són promesa, i Aubameyang també hauria d'estar, tot i que és molt gran, però ha fet una molt bona temporada i ha marcat 11 gols i d'aquests alguns decisius. I pel que fa a la part femenina, crec que Alicia Putellas i Aitana Bonmatí haurien d'estar, una perquè és la millor jugadora del món, sense cap dubte, l'altra perquè és una promesa i potser arribarà a ser millor jugadora, i Mapi León no, perquè crec que és molt bona defensa, però Sandra Paños han salvat molt més els partits que amb Mapi León i fa que tinguem la porteria a zero més cops.
La Mapi és molt bona, En la seva posició, Mapi León, jo crec que és una de les claus del femení, No estàs segur d'això? Ho estàs dient? Veus? T'estic aquí posant a prova una mica.
Per ara crec que tinc raó.
Per ara creus que tens raó, molt bé. A qui li toca ara?
Josep, tu què en penses?
Jo crec que estic bastant d'acord amb la Marta, crec que Mapi també es mereix estar a la façana, i per part de l'equip masculí, Pedri i Ansu, sense cap tipus de dubte, després d'Aubameyang podria ser substituït per Gavi Guarabujo.
Sí, podria ser, sí.
Jo també penso el mateix que en Josep, que el femení està perfecte, perquè aquestes jugadores jo crec que han sigut les que han donat més la cara durant la temporada, i també Aubameyang potser podria ser el més prescindible de la llista del masculí. I, per exemple, com ha dit en Josep, Gavi Guarabujo, potser són joves i no els hi volen donar tanta pressió com si haguéssim encara, però també s'ho podrien prendre com un repte de cares a poder-se superar més encara i representar el club d'aquesta manera.
Jo crec que ho fan així perquè tens dues cares que són dels joves, no? Del que és el futur més prometedor, no? Ansu, que és de la casa, Pedri, que és una incorporació jove que ha explotat, i aleshores agafen un fitxatge amb el que, si bé no s'ha invertit a nivell de fitxatge, a partir d'aquest estiu s'invertirà molt a nivell de salari, també com un atractiu més internacional d'algú consolidat en el món del futbol. Jo crec que intenten buscar aquest equilibri. Que nosaltres, a nivell futbolístic i de sentiment, ens agradaria més un Araujo o un Gavi, clar, és evident, però jo crec que en clau màrqueting sempre van una mica més enllà i pensen més en un concepte global, no? També hi ha molts turistes que van de visitar el Camp Nou, etc. I Aubameyang, ara mateix és el més semblant que tens a una estrella consolidada els últims anys amb trajectòria i forta per transmetre, no?, aquest reclam a qui et ve de fora a visitar-te.
Anem endavant amb la notícia 2, Roger.
El Benfica sembla que és el més ben posicionat per aconseguir la cessió de Riqui Puig. Juntament amb el Benfica també hi ha la Lazio i el València molt interessats en el jugador.
Vosaltres què faríeu? El vendríeu, el cediríeu o us el quedaríeu?
Jo cediria el Riqui Puig amb opció de compra al València, ja que crec que en un equip entrenat per Gattuso, que era migcampista, si no vaig malament, tindria molt bona sintonia i podria créixer com a jugador i després podria anar a altres lligues més professionals, diguéssim, com la Premier League. I crec que també està bé continuar una lliga, ja que així es pot centrar més a crear, a formar-se millor com a jugador i no tindre com dos canvis, que és canviar de lliga i continuar formant-se bé com a jugador.
Jo també estic bastant d'acord amb en Víctor, que però el cediria sense l'opció de compra, perquè depèn de com hagi sigut la temporada, el podríem tornar a cedir o directament comprar-lo i vendre'l en un altre equip. També estic d'acord en el que has dit de formar-se en base de minuts en una lliga que ja coneix i aprendre coses d'un migcampista com era Gattuso, que li pot millorar el físic, que és potser el que més li falta, i llavors poder brillar a nivell europeu.
Sí, jo crec que jo també faré una sessió sense opció de venda, perquè no sabem el valor que pot arribar a tindre en una o dues temporades de sessió, i jo personalment no seria el Benfica, perquè crec que és l'equip on podria tindre menys minuts, i potser el vendre si tingui minuts, i les opcions que tindria serien la Lazio i el València.
Jo el que penso és que una bona sortida per Riqui Puig seria cessió al València, opció de compra no obligatòria, que es pugui acabar de negociar un cop s'acabi la temporada. Així no perds l'opció també de que torni i treure tu els diners que vulguis o fins i tot donar-li una altra oportunitat, que crec que ja estan molt, molt esgotades. Però crec que seria una bona opció al València, al fil del que deia el company. Gattuso, més a més, és un enamorat de Riqui Puig des de fa molt temps que s'hi fixa, que li agrada molt el seu estil de joc, etcètera, etcètera. I si hi ha algú que pot recuperar Riqui Puig i fer-lo més disciplinat, que és el que li passa, que necessita més disciplina i entrenar millor, jo crec que amb Gattuso pot tenir una bona oportunitat si això s'acaba donant. De totes maneres, encara és aviat, perquè jo crec que aquí encara han de passar unes quantes coses els pròxims dies. Però jo crec que el València, si Riqui Puig pogués triar, ho signaria ara mateix, sobretot per qui hi ha a l'altra banda, que és un entrenador que creu en ell i fa molt temps que sap que Gattuso creu en ell.
Després d'aquest debat, passem a una petita entrevista per conèixer millor la teva feina. Endavant, Alba.
Quan va començar el teu interès pel periodisme esportiu?
Doncs el meu interès pel periodisme esportiu ve de molt lluny. Jo des de molt petita he sigut molt del Barça, m'ha agradat molt el futbol, també de petita jugava a bàsquet, el periodisme esportiu sempre m'ha interessat moltíssim. El que passa és que jo, des de petita, per exemple, que m'agradava molt ja gravar-me amb cintes de caset, fent ràdio, tinc fotos de quan tenia 5 o 6 anys ja amb el micròfon, jo sempre m'imaginava explicant coses, no necessàriament fent periodisme esportiu. M'interessava el periodisme en general i la comunicació i la ràdio. M'encantava la ràdio i aleshores un dels meus somnis, que no era l'únic, era fer la feina que faig ara, que és seguir el Barça pel món. L'únic que jo de somnis en tinc molts i m'agradaria fer moltes altres coses. Però sí que és veritat que estic molt contenta d'haver-me pogut dedicar a una de les coses que em feia més il·lusió dedicar-me de petita.
Què és el que més t'agrada de la teva feina a la ràdio?
El que més m'agrada és el posar-te a prova a diari, perquè cap dia s'assembla al dia anterior, tant a nivell d'actualitat, mai saps què passarà, com l'adrenalina de l'esport en directe. Estar en un camp de futbol explicant un partit del Barça, clar, o sigui, no hi ha guions possibles, has de reaccionar en directe a tot allò que està passant i ser capaç d'explicar-ho amb la millor precisió possible, no? I aquesta adrenalina, aquest posar-te a prova constantment, dona molta vida, no? Molta energia, i és incomparable amb res, és el que més m'agrada. I viatjar pel món, m'agrada molt viatjar pel món.
Per què vas decidir dedicar-te al periodisme esportiu?
Per què? Bé, no va ser... Em va venir com molt rodat. No va ser una decisió molt pensada, sinó que m'hi vaig anar trobant. Quan estava estudiant periodisme, estava col·laborant en una televisió local de molt a prop del meu poble, i va haver-hi... la persona que feia els esports va marxar
i m'ho van proposar perquè sabien que a mi m'agradava molt el futbol, que era molt apassionada de la ràdio esportiva, i aleshores doncs vaig començar a fer periodisme esportiu a la tele local on vaig començar. I aleshores aquí ja va venir tot rodat, perquè com que m'agradava molt el que feia, quan vaig agafar les pràctiques de la universitat, ja ho vaig encarar molt cap al periodisme esportiu, també les primeres pràctiques que em van oferir a la cadena SER quan era joveneta també eren de periodisme esportiu, i aleshores no te n'adones, però ja no has acabat la carrera, que ja estàs enfocada cap allà, i a més és molt divertit i clar, t'ho passes tan bé que qualsevol es dedica a una altra branca del periodisme, perquè la de l'esport i el futbol, el Barça, és el més divertit realment.
Com has dedicat al món del periodisme esportiu sempre a l'hora? Has rebut certs comentaris o t'ha costat més arribar a certs llocs o posicions només pel fet de ser dona?
Sí. Sí, 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 a tot és més difícil, perquè encara ara hi ha pocs referents femenins, continua sent una professió molt masculinitzada. Sí que trobo un canvi en com és treballar ara a com era fa 15 anys quan vaig començar. Ara doncs, hi ha comentaris que es feien fa 15 anys que no es fan, però això no vol dir que els homes que t'envolten no pensin certes coses que no s'atreveixen a dir perquè està mal vist socialment. I ara potser es callen coses que fa 15 anys dirien, però això no vol dir que les hagin deixat de pensar. I aleshores, com a dona et sents més examinada i et fa la sensació que has de demostrar cada dia que et mereixes estar al lloc on estàs. Però això no ha de ser un fre, això ha de ser una motivació, i has de pensar en les generacions que venen, i jo espero que, igual que jo trobo que s'han donat passos endavant en els últims 15 anys, jo espero que quan tu estiguis aquí puguis dir que s'ha millorat més i que no és tan difícil.
Com vas pensar en començar?
No, com he dit abans, des de molt petita m'atreia molt el món de la ràdio, m'agradava molt el futbol, i aleshores de mica en mica doncs m'hi va anar portant la vida d'alguna manera. Era molt natural en el meu cas dedicar-me a això.
Ja que tu et declines de l'equip del Barça, això t'ha portat problemes a l'hora d'anar a repartits o després del que et diu la gent?
Per ser del Barça?
Sí.
El que passa que jo obertament, a veure, és evident que sóc del Barça, no? Però evident, o sigui, no intento, tot i reconèixer que sóc del Barça d'una manera que es fa evident però que no és explícita, jo intento agafar una mica de distància, perquè jo crec que el periodista no està, o sigui, no està malament que l'oient sàpiga que ets del Barça, no passa res, però tu has de tenir una certa distància perquè tu no ets un aficionat parlant del Barça, tu ets un periodista parlant del Barça, i has de tenir un punt de vista crític, i has de tenir una distància, i has de poder jutjar el que fa l'entrenador i el que fan els dirigents del club amb una distància periodística i un rigor periodístic i un nivell de crítica profund. No pots relacionar-te amb l'equip de la manera passional que ho fa un aficionat. La meva manera de viure els partits del Barça des de que m'hi dedico no té res a veure amb com era la Marta dels 15 anys vivint al Barça. És que no té res a veure. I això és necessari, diferenciar l'aficionat, la teva part passional d'aficionat, que encara hi és, però que l'has de deixar una mica reprimida, i la part del periodista. Hi ha d'haver-hi una distància, perquè si no, no fas bé la teva feina.
Moltes gràcies, companys i companyes, per les vostres preguntes. I moltes gràcies també a la Marta Ramon per acompanyar-nos avui aquí.
Moltes gràcies a tots.